Benvinguts al curs. De fet, pensava que seria més bé un taller i que estaríem uns quants discutint l'obra de Tàpies, la recepció de l'obra de Tàpies, i podíem establir un diàleg més cara a cara, però entre el fet que m'han ficat a 20 metres de la primera fila i pareix més que estigui en una església quasi fent missa. De fet, el curs veureu que té quatre parts. Avui les començaven i la idea era fer una conferència més o menys formal tocant alguns dels temes que consideren claus en l'obra de Tàpies i que seran temes que discutirem després en la segona part del curs. Bàsicament, Tàpies no se pot dir que és un artista ni de molt menys desconegut. No és, òbviament, desconegut en Barcelona, no ho ha sigut desconegut pràcticament mai. De fet, ja des de finals dels 50, principis dels 60, la seva obra era molt coneguda en Estats Units, era molt coneguda en Europa. No se pot dir que en el seu moment no estiguera en els centres més decisius de lo que era l'activitat artística. Tenim que recordar que va exposar molt pront en el Guggenheim, una exposició retrospectiva quan tan apenes tenia 30 anys, que va exposar en Düsseldorf, en un lloc que un dels centres més actius a finals dels 60 i principis dels 70 en Europa. I que si la seva obra té en aquests moments no té la centralitat que tal vegada per ella mateixa devia tindre, no és precisament per no ser conegut, sinó més bé és tot el contrari. De Tàpies ha fet, diguem, l'obra de Tàpies està rodejada de tota una sèrie de fantasmes, n'hi ha tota una sèrie de coses que li rodegen, des d'una certa idea de la materialitat dels aspectes tècnics de la pintura, on diguem que el que predomina és la part més tècnica, des d'una certa religiositat difusa, des d'una certa catalanitat també un poc difusa, i són tota una sèrie de fantasmes que en cert modo el mateix Tàpies ha promogut. De fet, ell mateix a través dels seus escrits ha tingut que veure en esta visió. Una visió que, com dic, que crec que ha contribuït més a sequestrar la seva obra que a realment fer-la patent per allò per la qual creiem que és una figura clau en l'art de la segona meitat de segle. Tot això va combinat en uns altres aspectes, i és que si d'alguns artistes és molt difícil dir que la seva obra s'ha convertit en una espècie d'isme, és molt difícil parlar de que n'hi ha seguidors de Brotards, o inclús diria que és difícil de parlar de pensar que Duchamp tinguera seguidors. Això no és el cas de Wagner, n'hi ha molts wagnerians, i això ocorreix en Tàpies. Això vol dir que la presència de Tàpies, sobretot en aquesta ciutat i en aquest país, ha sigut contundent, ha sigut ubicua des dels anys 50 fins a l'actualitat. Una presència que en molts casos pot arribar a ser o ha sigut ofegant per el context en general, i ha sigut ofegant de nou per la mateixa obra, que molt sovint ha estat sequestrada per les múltiples polèmiques que ha generat. Tampoc és casualitat que algunes d'aquestes polèmiques, les més fortes, hagin sigut les polèmiques que d'algun modo qüestionaven aquesta preeminència, com poguera ser la que se va desenvolupar a partir en els anys 70 en el grup de treball, el grup conceptual. Tot això, quins són els aspectes que creem importants en l'obra de Tàpies? Quins són els aspectes que situen a Tàpies en la història? Que bàsicament per a mi tenen que veure en tres àrees. Per una banda, una concepció material de l'obra d'art, material no en el sentit del craft, no en el sentit de la tècnica, sinó en el sentit de la materialitat del propi llenguatge, en el sentit de l'artificialitat del propi llenguatge, en el sentit de la textualitat del propi llenguatge. Això és algo que a partir d'una de les coses que se l'ha criticat, sobretot en círculs, diguem, hegemònics de lo que és l'art contemporani fora de l'estat espanyol, com és l'excés d'esteticisme en l'obra de Tàpies, és algo que m'agradaria desenvolupar avui en dia, algo que a més per a mi va lligat en lo que és el posicionament polític de l'obra de Tàpies. I això seria el primer aspecte. Lligat a això, n'hi ha dos aspectes que crec que són fonamentals. Una és una certa visió, una certa noció de lo sagrat i del paper de l'artista com a xaman, en cert modo, com a mag, que és capaç de reintroduir certs aspectes dins de una societat de consum, una societat, diguem, on el que predomina és la producció i no el gasto, per utilitzar les paraules de Batall. És un altre aspecte que és fonamental en l'obra de Tàpies. I, finalment, n'hi ha un altre aspecte que ha sigut relegat per certes tendències hegemòniques dins de lo que és l'art del segle XX, que és una tradició que arranca en el simbolisme, que arranca en Redon, que arranca en l'art de finals de segle i que crec que és rellevant en Tàpies i és rellevant per a entendre l'obra no només de Tàpies sinó d'artistes com Gunter Bruce, Artaud i uns altres que tal vegada des d'aquest punt de vista han pogut ser relegats. Això en quant a continguts. Això en principi el trataríem avui en la conferència més o menys formal que es començarem d'ací pocs minuts, però per una altra banda, si parlem d'este pes, del pes que ha tingut Tàpies en l'art català, un pes que ha pogut ser ofegant per als demés i per ell mateixa, creiem que era necessari fer un exercici d'estètica de la recepció. És veure com s'ha rebut l'obra de Tàpies, en quins termes s'han rebut i hasta a quin punt som nosaltres mateixa culpables de la creació d'un mite que a la vegada, com tots els mites, creem i tratem de destruir. Això ho farem fonamentalment en les dues taules redones. La primera, que estarà composada per Carles Guerra, Xavier Antic, Pedro G. Romero, Mercader i m'estic deixant algú que no... Ah, i Toni Llena. La idea és, per una banda, agafar algunes persones que estan molt prop al mateix Tàpies, com és el cas sobretot del Toni Llena i del Xavier Antic, però per una altra banda situar en aquesta discussió sent, fins a cert punt, antagònica, com pugui ser Mercader, que va ser un dels protagonistes de les discussions del grup de treball, i veure per què, de repent, un artista és capaç de generar diguem, aquestes polèmiques, i després la visió externa, la visió d'un artista situat fora d'un context local i que se veu el que ocorreix així des d'un altre punt de vista. I després la idea era acabar el curs en una altra taula redona, en dos figures també, diguem, molt distintes. Per una banda, Pere Portabella, una figura propera a Tàpies, però al mateix temps antagònica amb Tàpies, en el que va representar de la seva pertenència al grup de treball, per el que representa un treball que va lligat al cinema i no tant, diguem, a l'obra més fetichista, l'obra més única. I després, un artista més jove, un artista que se situa en un context històric molt distint i que pot parlar precisament d'aquesta recepció com és el Pep Agut. Tenim algun petit problema i és que és la participació del propi Tàpies. Avui, ara mateix encara està en dubte per dues raons, bàsicament. Una és l'agotament que l'està produint aquests dies d'exposició i després és un altre problema de caràcter més tècnic i més insalvable, i és que no sent absolutament res, especialment quan està en, diguem, en audiències prou àmplies. D'algun modo, demà sabrem si la taula redona esta s'organitza d'un altre modo o l'organitzem en el mateix Tàpies. Bueno, ja fet tots aquests preàmbuls, entrem en el que és la conferència pròpiament dita d'avui. Normalment no m'agrada llegir les conferències, però en aquest cas la tenia preparada d'aquest modo. No sé si en meitat de la xarra m'arrepentiré, per tant, si veig que se fa molt avorrit, o si veu vosaltres se fa molt avorrit, canviem i la fem més informal. Es comencem. Contemplada des de la perspectiva de la dècada dels 90, l'evolució artística d'Antoni Tàpies se'ns mostra intensament consistent i coherent. Tota la seva obra posseix una aura que la fa immediatament reconeixible com a seva. independentment del mitjà en el que ha estat creada, sigui que és pintura, assemblatge o bé ceràmica, per anomenar només algunes de les tècniques en les que l'artista català ha experimentat. Són davant un autèntic estil signatura, davant una espècie de cal·ligrafia artística que sembla situada més enllà dels avatars històrics o les fluctuacions del gust. Tant és així que alguns crítics han expressat la necessitat d'enfocar l'obra de Tàpies des d'un punt de vista extrahistòric, perquè segons aquestes interpretacions l'artista seguiria el seu propi camí i es mantindria indiferent a les diverses tendències artístiques com ara l'art pop, op, minimal o conceptual. Val que dir que molt d'aquestes interpretacions han sigut les més hagiogràfiques, les més properes, diguem, a aquesta espècie de beatificació de Tàpies que també s'ha produït en aquests anys. Tanmateix, les semblances de l'obra de Tàpies amb les dels seus contemporanis són moltes. Un motiu tan freqüent en l'obra de Tàpies com és la creu, així com l'ús de determinats colors, anuncia aspectes de les obres de Joseph Beuys. I a l'inrevés, el tema de la banyera, com silueta, ara veurem una silueta de banyera del 82, que està també en l'exposició, i que tindria, per exemple, la contrapartida en una banyera de Beuys del 60, que ara veureu també. I podem trobar altres paral·lelismes entre aquestes artistes comparant l'obra Aquarius de Beuys del 65, la primera diapositiva. Igualment, els resultats obtinguts per Tàpies en obres com Efecte de cos en relleu del 79 ens recorden les antropometries dels anys 60 de David Klein. Tot i la seva indubtable consistència, l'art de Tàpies reflecteix, de fet, una actitud receptiva a noves maneres i estils, malgrat que aquestes referències no indiquen necessàriament cap apropiació conscient de formes i motius per no fer esment de l'acceptació dels principis estranys al seu propi llenguatge artístic. Els objectes i escultures de Tàpies, la presència dels quals es feu sentir amb més intensitat als anys 70, es manifesta especialment la dualitat d'un art tan fortament personal que tot d'una es reconeix com a tal i que alhora mostra una actitud d'obertura a noves formes. Durant aquests anys, els anys 60-70, i al mateix temps que s'accentuava el seu compromís polític, les obres de Tàpies semblava que sortien dels límits del quadre. Aquest renovat interès de Tàpies per l'objecte va coincidir sense dubte en els esforços dels artistes pover a Europa i dels postminimalistes als Estats Units. En tot, i malgrat que els nous rumbs artístics li pogueren servir d'incentiu, no hem d'oblidar que Tàpies ja s'havia endinsat en el món objectual des de l'inici mateix de les pintures matèriques, Porta metàl·lica violí del 56 i fins i tot abans, i que és des d'aquesta perspectiva que els objectes dels anys 60 i 70 han de ser analitzats. Com que l'art de Tàpies havia agafat un caire decididament objectual, les seves obres de períodes anteriors van adquirir un significat nou per a molts crítics, que les van estudiar no pas com un fi en elles mateixes, sinó com a part d'un procés que portava al desenvolupament més recents de la seva creació. Per a molts crítics del moment, la figura de Tàpies es constituí com a precedent de l'art pobre. No obstant això, les nombroses referències a l'art pobre en la literatura artística sobre Tàpies semblaven dividides en diversos grups d'opinió. Alguns crítics van accentuar les semblances entre l'art pobre i les obres de Tàpies, mentre que altres subratllaven les diferències. Si, com en el cas dels artistes pobres, Tàpies va fer servir objectes antiindustrials comuns i efímers que adquirien un significat simbòlic derivat de la seva pròpia naturalesa, aquests objectes sempre són tractats o reorganitzats de tal manera que el primer que s'hi reconeix és, com en les pintures, la mà de l'artista. No és pas la presència física de l'objecte allò que s'imposa en seguida a l'espectador, com passa en molts exemples del minimal o el postminimal o del pobre. Els objectes no ens són presentats tal com són, sinó que Tàpies imprimís el seu segell. Els incorpora al seu llenguatge, adquireixen una aura en el sentit exposat per Benjamin. Així, les portes desplegades en armari de 1973 presenten una A, la veu, que refereix al nom del propi artista, Antoni. Semblantment, la roba de dins és disposada d'una manera gestual que se situaria més en la línia dels pintors de l'expressionisme abstracte que no pas en la dels objectes d'un Michelangelo Pistoletto, poso per cas. El llenguatge artístic de Tàpies arranca més d'altres paràmetres. Som davant un expressionisme gestual de tres dimensions. L'objecte i l'espai on aquest es troba no tenen vida pròpia, sinó que actuen com a expressió directa de l'acció, de les emocions o vivències de l'artista. Contràriament al que esdevé en moltes obres pòvera o postminimalistes, els objectes de tàpies no constitueixen, en general, intervencions sobre un espai específic, sinó que són canibalitzades pel marc pictòric, incorporats a ell mateix, com passa a Palla prensada amb X del 69, en què la palla és reduïda a un pla pictòric i l'experiència que tenim d'aquesta és en primer lloc visual i estàtica, no pas tàctil o cinètica. L'obra de Tàpies és, abans de tot, gestàltica. La forma s'hi presenta estable i autoevident i hi ha una concordança entre diferència i simultaneïtat, val a dir, la simultània diferenciació e integral unitat de figura i fons, de la part i del tot. Són davant d'un tipus d'obra moderna que és bàsicament visual i que s'oposa a la consideració temporal de l'arte pobre. Aquest caràcter cal·ligràfic informa fins i tot obres de Tàpies, l'estructura ordenada i primària de les quals podria decididament recordar el postminimalisme. Així, a Fusta i finestres del 76, sembla com si el quadrat blanc central s'hagués format impersonalment a partir d'una projecció geomètrica dels quadrats laterals. Però aviat aquesta sensació es trenca davant els números pintats a la part dalt de la tela, que si bé s'alineen en successió aritmètica, tenen un aire de signatura, a través de la qual la presència de l'artista s'imposa tot d'una. Igualment, per bé que sembli que la progressió dels quadrats o la seqüència dels números formen part d'un continu en constant moviment i que haurien de proseguir indefinidament, la clara composició en forma de T ens fa veure que es tracta d'una composició tancada, es tracta d'un moment de l'indefinit que ha estat copsat per l'artista. Els objectes de Tàpies dels anys 70, igual que les pintures matèriques i tota la seva obra artística en general, entronquen amb les corrents simbolistes i místiques de l'art modern. No és estrany, doncs, que Tàpies explique una obra com Palla i fusta, del 69, en relació als mites vèdics, segons els quals el foc arribà a la terra gràcies a una xispa que va saltar del sol i calar foc a un feix de palla, i cita el propi Tàpies en la pràctica de l'art. Tots hem vist residus de palla en un estable, però pot ser en trobar-los aquí, a l'escenari de les coses importants, entre cometes, qui sap si per mecanismes arquetípics ens faran potser ressonar en l'espírit, sortir d'allò que en diuen l'inconscient col·lectiu, aquells vells mites solars que justament sempre han nascut en la palla d'un estable. L'espurna dels Vedes, que saltar del sol i portar el foc a la terra gràcies a la palla i al buf del bou i la mula que el conserven. Així mateix, la palla al·ludeix als aspectes molt humils de l'existència, tals com l'estable o els fems, i ens indica que el foc i la vida sorgeixen dels elements més vils. No en va, la palla està disposada de tal manera que no sols ens recorda elements còsmics, solars, sinó també el pèl púbic, en la qual cosa l'artista es mostra el continu existent entre l'elevat i el mesquí. Però alhora la tela és dividida en dues parts per un llistó de fusta. Amb això, i també d'una manera simbòlica, Tàpies expressa la dialèctica establerta entre els dos contraris que formen l'univers, els eters femení i masculí, yin-yang, bé i mal. Aquesta dualitat es resol en el blanc del fons, que és el color del començament i del final, el color del silenci absolut. La dualitat que Palla i Fusta presenta té, a més, una dimensió social ben clara. L'escissió de la peça en dues seccions ens parla d'un món dividit pels uns que hi ha dalt i els altres que n'hi ha baix. Altres objectes d'aquests anys també han de ser interpretats en aquest sentit. Així, els pantalons usats de Pantalons i Filferro del 73, que tant poden ser els d'un pintor com els d'un treballador, pengen significativament d'un bastidor i estan en forma de V, indicant precisament la victòria de l'humil sobre el que ha estat idealitzat. Aquest caràcter transcendent i romàntic de l'art de Tàpies queda explícitament expressat en les seues primeres obres, com ara Fils i argolla, del 46, Creu de paper de diari o Figura de paper de diari i Fils, les dues del 46-47. D'uns orígens que no tenen a veure ni amb els papirs Cole de Brac o Picasso ni amb els mers d'Esbiters, sinó més aviat amb els moviments simbolistes que van florir al final del segle passat. No trobem en aquestes obres ni un tipus de composició a través dels plans cubistes ni xocs de trompe-l'œil. Tampoc hi trobem les alteracions de significat característiques del surrealisme. Som, al contrari, davant un tipus de composició d'origen sintetista, més emparentada a la nostra manera de veure en l'obra de Mondrian o Kupka que no pas en la de Picasso o Masson, per dir-ne només uns exemples. Des d'una perspectiva simbolista, la creu de paper diari representa la síntesi de tot el que és material, l'horitzontal i espiritual, la vertical, així com la seva transcendència. Que s'hagi escollit per formar la creu precisament la secció del diari dedicada als obituaris i que, a més del paper de diari, s'hagi fet servir un paper de manila que sembla paper higiènic, reforça aquest caràcter, perquè tot plegat ens parla de la transcendència del que és humil, de la unitat que hi ha entre l'espiritual i el material. El simbolisme ha tingut una intensa influència en gran part dels artistes i grups d'avantguarda del nostre segle, de Mondrian a Jasper Johns, passant per Duchamp, etc. El moviment simbolista, que a Catalunya se'ns va dir modernisme, tingué una importància històrica i artística decisiva en la conformació del caràcter modern de la ciutat de Barcelona. A través de l'arquitectura de Gaudí, Puig i Cadafalch i Domènech i Muntaner, el modernisme va modelar la personalitat actual de la ciutat. No n'hi ha pas dubte, doncs, que aquest moviment, amb la seva èmfasi en l'alegoria i el mite, en la metàfora i la seva forta tendència esteticista, degué dirigir el gust artístic del jove Tàpies en una direcció determinada. De fet, aquests elements no són sols reconocibles en la seva obra madura, sinó que són consubstancials. Sovint, Tàpies ens ha comentat que el seu coneixement de les diverses tendències de vanguardia va ser al començament de la seva carrera molt limitat. És lògic, doncs, que comencés creant obres que estiguessin submergides en aquest espírit simbolista, que va ser tan important a Barcelona. No és cap casualitat que en alguns dels seus primers dibuixos i pintures les referències artistes tan immergides en l'estètica simbolista, com per exemple Gauguin o Redon, siguin evidents en un primer cop d'ull, com per exemple este grataix. De mica en mica, Tàpies començà a desenvolupar una personalitat artística com més va més definida i com tants altres artistes joves que durant els anys 40 miraven de recuperar una avantguarda artística que el règim de Franco tractava de suprimir, va girar els ulls cap al surrealisme. Si d'una banda el surrealisme havia d'animar Tàpies a redescobrir certs aspectes del modernisme, d'altra l'ajudà a superar-lo. Les obres de surrealistes com ara Ernst, Miró, Magritte i fins i tot Dalí o d'artistes vinculats de diverses maneres al moviment surrealista, com Klee o Brassai, va ser decisiva en el desplegament artístic de Tàpies. Aquesta influència va ser especialment palesa a final de la dècada dels 40, des del 48 fins als 50 aproximadament, període que constitueix el denominat moment surrealista de Tàpies, però la repercussió d'aquestes artistes sobre Tàpies va més enllà d'aquest moment surrealista, ja que serví per conformar els aspectes més nous de l'obra madura del nostre artista. Allò que en la dècada dels 40 va ser una presa d'elements prestats va significar, en anys posteriors, una assimilació personal dels conceptes més radicals del surrealisme. Tot i les semblances, el modernisme i el surrealisme també tenen grans diferències, entre les quals hauríem de destacar, com veurem, el rebuig de tot esteticisme per part de certs sectors surrealistes. Curiosament, durant el període d'influència surrealista, Tàpies no va fer objectes. Ara, quan aquest sorgir a mitjan decenni dels 50, amb una obra tan significativa com és Porta metàl·lica violí, ja hi havia hagut un canvi en el llenguatge artístic de Tàpies, bé que conservant un aspecte estètic de cal·ligrafia artística molt marcat, les seves obres havien perdut aquest caràcter idealista dels seus primers collages i adquirit una dimensió més materialista. Tant en els seus objectes a partir dels anys 50 com en les seves matèries, Tàpies no cerca l'expressió d'idees abstractes, sinó que, tot al contrari, busca la materialització de l'abstracte. En les pintures matèriques de Tàpies no trobem la representació d'una cadira, poso per cas, sinó la matèria en forma de cadira. Semblantment, en el primer que l'espectador percep a Porta metàl·lica i violí o a Cadira i roba, de l'any 70, és la materialitat dels objectes, accentuada per les empremtes deixades pel pas del temps i per l'acció humana. Tant la porta metàl·lica com el violí o la cadira mostren signes visibles d'haver estat usats. A les primeres obres de Tàpies, des de Zoom del 46 fins a Fils i argolla, els aspectes materials de les pintures són especialment rellevants, però aquestes no tenen per ells mateixos una dimensió antiidealista, ja que estan subordinats a una idea, a una composició, a una representació. són un element plàstic més, usat per l'artista d'una manera no pas gaire diferent de com Kandinsky en les seues improvisacions o Kubka en les seues pintures amorfes haurien pogut fer servir el color. No n'hi ha, en principi, en les primeres obres de Tàpies una unitat entre l'objectiu i el subjectiu. La materialitat dels objectes expressa una cosa exterior a la seva mateixa materialitat. Si res hi ha en els objectes dels seus anys formatius, és una voluntat de transcendir el fet material, no pas de transmutar-lo. El paper que fan símbols, com ara la creu de paper de diari, és general i no concret, contràriament al que passa en les obres de Tàpies de després de la segona meitat dels 50, quan la influència del surrealisme ja s'havia fet servir. En les primeres obres, Tàpies ja mostra un culte patent a l'ego, al jo, declara arrel romàntica, evident en els nombrosos autorretrats d'aquests anys. En un dibuix del 47, que està en la col·lecció de la Fundació Tàpies, s'autorepresenta sorgint una creu dels cabells com a mag alquimista que apareix envoltant d'elements simbòlics, un penxoll en les seues inicials, el veu del coll, A-T, una edificació, un globus i un estel en forma de vagina que reté a dins un ésser humà. Són davant una representació idealista del pintor, ja que els objectes que el circunden no tenen una vida separada d'ell, són els seus atributs, elements ideals que el simbolitzen. Als seus objectes d'anys posteriors hi ha, en canvi, un desdoblament de la personalitat poètica, que ja és visible en pintures surrealistes com ara la barberia dels maleïts i dels elegits dels 50. Els objectes de la realitat són presents a l'obra, però les lleis que els governen han estat estranyament deformats. Uns pantalons apareixen ara sobre un bastidor, un violí sobre una porta metàl·lica. La manera tradicional de percepció i representació ha estat transgredida. El jo de l'artista continua sent central en l'obra de Tàpies, però aquest es contempla en elements exteriors a ell mateix, els murs, les tàpies de les seues pintures matèriques. Es refereixen directament a l'artista, però l'home ha desaparegut del seu retrat. La presència queda implicada en l'objecte triat, o més encara en les associacions generades per la juxtaposició d'objectes diversos i distints, com ho són bastidor i pantalons, palla i taula, o ho era confeti diaris. Bé que la figura humana és absent d'aquestes obres, l'empremta de l'acció de l'home hi és, tanmateix immediatament aparent a través de grafitis, petjades i altres mitjans. La creació d'objectes poètics, basada en la juxtaposició d'elements diferents, amb una unió sorprenent que és capaç de commoure a l'espectador, té un precedent en el surrealisme. Només cal recordar la significació que per als surrealistes tenia la frase de L'Otremont, vell com la trobada fortuïta en una taula d'operacions d'una màquina de cosir i un paraigua. Igual que els surrealistes, Tàpies no tracta de revelar noves visions, sinó de provocar-les a través de la trobada d'objectes pertanyents a realitats diferents, establint noves relacions entre ells. Ara bé, en el cas de Tàpies, la unió de dos objectes contraris no arriba a produir la bellesa convulsiva d'André Breton. No hi ha ni la desorientació ni el desvellament de l'inconscient que hauria creat l'autèntic objecte surrealista, com la famosa cullera sabata que Breton descrivia al seu L'amor fou. Per a Breton, la cullera sabata tenia un contingut sexual latent a través de l'associació sabata igual a cullera igual a penis, que reflectia el desig ocult d'estimar, de seguir, i ara cite a Breton, de seguir els passos del fill del rei en el conte de la Cenicienta, fent emprovar la sabata més bonica del món a totes les dones del regne. El contingut latent sexual és prou transparent a la frase, i cite de nou a Breton, va veure que li entrava bé i que li semblava de cera. Fin de la cita. Com passava sovint a les obres surrealistes, els objectes que atrauen l'atenció de Tàpies formen part del seu entorn, com els tovallons plegats de cada un dels membres de la seva família. En esta peça de tovallons del 73 hi veu la primera estó de Toni, Clara, Miquel, Teresa i Antoni. De fet, es compleguen cada dia els tovallons. Ara, si els surrealistes buscaven objectes que revelessin connexions recòndites, Tàpies fa servir a posta objectes banals, quotidians, lliures de tota sospita narrativa, i en què, donat el seu caràcter anodí, sigui el seu pur ser aquí, la seva pura presència, allò que esdevingué tot d'una patent. I això se comprova no només en els objectes, sinó també en les pintures matèriques, i ha sigut objecte d'interpretacions que contínuament anaven, diguem, fent associacions entre l'obra de Tàpies i allò que l'envoltava. De nou, insistint en aquest aspecte més hagiogràfic, més biogràfic de l'obra de Tàpies. Això és una matèria i, si veu, la relació en alguns dels carrers de, que l'envolten és molt, molt evident, o aquesta foto d'un art que existeix en casa seva és molt evident en relació a una pintura com aquest arc blanc que també està en exposició. No hi ha als objectes de Tàpies cap creença en un món dual del conscient i de l'inconscient. Quan s'esdevé la unió dels elements antitètics, aquests tenen sempre un caràcter intencional, conscient, relacionat al desig d'expressar la continuïtat dels elements materials. Els seus objectes, com també les seues pintures, presenten un món en canvi i metamorfosis constant, al qual l'artista alquimista confereix forma. D'aquí ve la geometria simple i imperfecta d'obres com Caixa desplegada, del 62, o la presència de números o fórmules matemàtiques en peces com, per exemple, Sommier, que reflecteixen el desig de l'artista d'aprendre el fluir de la natura, del temps. En Terra sobre tela, del 70, expressa aquesta noció. L'artista ha adherit sobre un fons de línies rectes en què s'intuís una ordenació geomètrica, un munt informe de terra que es resisteix a formar part d'aquest esquema. Semblantment, la juxtaposició d'objectes completament diferents, com un coixí i una ampolla, d'una obra del mateix títol del 70, tot i enfonsar les arrels en les tècniques surrealistes, hauria de ser entesa en relació amb els xocs i els trucs del mag, que com alquimista és capaç de transformar una substància en una altra, ni que sigui en aparença. Els objectes i escultures que constitueixen la part central de l'obra madura de Tàpies i estan intrínsecament relacionats amb les pintures matèriques, responent en realitat a principis semblants. En l'aparició de les pintures matèriques, l'obra de Tàpies queda molt més vinculada al real, cosa que prou van veure alguns crítics del moment. Els murs responen en part a la necessitat d'un art més concret i material, que no el que predominava a començaments dels anys 50, a banda i banda de l'Atlàntic, que tenia un alt caràcter romàntic i idealista, i el que Tàpies mateix no havia sigut estrany, especialment durs anys 52-53. En reacció contra l'art subjectiu, i si més no en teoria, a formal de l'expressionisme abstracte i de l'informalisme, molts joves artistes van cercar manifestacions estètiques en què l'art i la vida no anessin separats, o almenys en què la distinció tendeix a desaparèixer. Són els anys que van veure sorgir a Robert Rauschenberg, Claes Oldenburg i James Dean, entre altres, en Estats Units, i a Joseph Beuys, Yves Klein, els nouveaux realistes a Europa. Tots ells van incorporar objectes del món que els envoltava. En tot, diferentment del pop art o del neodadà, l'obra de Tàpies es va desenvolupar d'esquena a la societat de consum. No és cap elaboració d'aquesta, contràriament al que podria ocórrer en l'obra d'un Oldenburg, per posar un exemple. Tampoc no hi ha cap integració en la vida urbana i no podríem parlar de Tàpies com un dels poetes de les ciutats, de la ciutat. Les obres de Tàpies ens parlen de l'artista com a xaman, del místic que és capaç de transformar les substàncies, de l'alquimista que descobreix la natura dels materials i dona sentit a la vida. L'obra de Tàpies es relacionaria, doncs, més amb artistes europeus, com ara Joseph Beuys, que no pas amb els seus contemporanis americans. Com Beuys, l'interès de Tàpies pels objectes es refereix a l'empatia que sentia. No ens sorprèn la identificació de Tàpies amb els seus objectes. Per això la porta metàl·lica violí té creuada una X, que al·ludeix a la presència de l'artista. O armari té pintada dins una porta, com hem vist, una A, dins de la porta una A d'Antoni Tàpies. Com Tàpies, Beuys també es present els seus objectes. El seu barret, el bastó, entre altres, són índexs de la presència de l'artista. En tots dos artistes, els objectes tenen un sentit de procés de canvi i metamorfosi. Si tenim objectes, com ara la banyera o el llit, que ens parlen tant de regeneració i naixement com de malaltia i mort, també hi ha el cap de mort d'algunes obres de Tàpies que presenta fulles d'arbre o plantes sortint d'ell, com tenim vida a partir de la mort. És la palla de palla i fusta que refereix al naixement del foc, això és, al pensament i a la força creadora. I és la representació de la menstruació femenina, aparent en tants dibuixos de Beuys, que simbolitza el procés de pensament i que podem veure en algunes obres de Tàpies, com el cos de matèria i taronja del 68. Tant Tant en l'artista alemany com en el català hi ha un interès pels materials que agafen significats especials per a tots dos. Si el feltre de boix significa calor, vida i energia, els vernissos o els materials de tàpies ens parlen de substàncies en estat de formació o de deformació, de la continuïtat de la vida. Per això, en totes les seues obres hi ha un equilibri característic entre caos i ordre. L'acumulació caòtica de la palla a palla i fusta queda estructurada per la barra horitzontal que la divideix per la meitat. El pas de l'ordre al caos i viceversa és, doncs, constant. Es tracta d'un pas ben clar d'un estat a un altre, de la transmutació de les substàncies cercada per l'artista alquimista pel mag. Com xamans, tots dos artistes miren que el seu art tingui un efecte en els espectadors. Tant les obres de tàpies com els objectes de boix són autèntics fetitxos, que solen al·ludir a la biografia de l'artista. Ara, diferentment de boix, tàpies no desenvolupa accions, no es relaciona directament amb l'espectador. Són, al contrari, davant una obra tancada. Els objectes de boix arriben a l'espectador des de fora i romanen fora. En tàpies queden transformats en formes gestàltiques. Són canibalitzats per aquest esteticisme d'origen simbolista de què parlàvem. Significativament, els grafits de boix tenen una naturalesa ritual, mentre que en tàpies tenen un caràcter cal·ligràfic esteticista. Com es pot entendre un art en què hi ha un component esteticista tan arrelat i en el que lo material, lo antiidealista i fet lo antiesteticista és també una part central? La resposta està en aquest element transgressor i fetichista que té l'obra de Tàpies, que fa servir l'estètic precisament per conferir a les seues obres un caràcter antiesteticista i antiidealista. Com en el cas de Boix, l'element personal és essencial en les obres de Tàpies, que un cop i un altre sembla que al·ludeixen a l'artista o a éssers o objectes molt acostats a ell. Tanmateix, cal no oblidar que aquestes referències personals i biogràfiques són mediatitzades en Tàpies per el llenguatge artístic i totes les ansietats que l'artista confronta són canalitzades per un mitjà essencialment estètic. Si totes les ansietats de l'artista han de ser satisfetes d'alguna manera, ho seran, doncs, a un nivell metatextual. I allò que l'artista farà, en primer lloc, serà reconèixer l'artisticitat de la pintura, l'artificialitat de l'escultura i els objectes creats o fins i tot trobats. Això explica que el component cal·ligràfic i estètic que alguns crítics han observat en l'obra de Tàpies, lluny de ser un símptoma d'amanerament i decadència, sigui una part fonamental en la seva obra madura. És aquest element allò que permet a Tàpies superar la creença moderna en un art situat més allà de l'àmbit de la representació. Això és, un art natural, neutre i universal. Aquest element estètic transgressor de Tàpies té uns precedents immediats en l'art de Miró, Ernst o Klee, en què les semblances formals van ser durant uns quants anys tan evidents, i també en una part de l'obra surrealista de Dalí i Buñuel, amb la qual la pintura i l'escultura de Tàpies no sembla que tinguin en principi gaires paral·lelismes. N'hi ha tres aspectes en els quals Tàpies ha sigut molt virulent: una, l'art conceptual, durant els anys 70, una altra, l'obsessió en el Dau al Set, i finalment, esta obsessió per atacar, per fer que, diguem, per situar la figura de Dalí fora de la història de l'art contemporani. Curiosament, és el Dalí dels anys 20, el Dalí lligat a Buñuel, el Dalí del Perro Andaluz, el que crec que ens dona la clau per entendre com Tàpies és capaç de superar este esteticisme a base del propi esteticisme. En la iconografia de Tàpies percebem una certa preferència per motius generalment considerats repulsius, tal com axiles, cames peludes, anus deixant excrements, etc. Semblantment, si durant la segona meitat dels 60 i començament dels 70 les obres de Tàpies van ser percebudes com un precedent de l'art pobre, això venia en part del fet de subratllar les parts del cos considerades les més baixes i passives, com també de la seva atracció pels elements materials i pels objectes despreciats per les societats tecnològiques. En paraules seves, i ara cite, allò que era brut i fet malbé ens semblava sovint més digne que totes les asèpsies i totes les higienes burgueses, i molt especialment en la valoració de tot el que és menyspreiat que en anys posteriors, fins es concretarà en la imatge de la palla, dels fems, dels mitjons bruts, de gairebé res, fins de la cita. Aquests motius reflecteixen una posició materialista i una actitud de rebuig de tot esteticisme idealista. Aquest rebuig va ser un dels objectius de molts artistes de les primeres avantguardes del nostre segle. Dalí i Buñuel van arribar a aplicar el qualificatiu de gossos andalusos als poetes modernistes de la generació anterior, la poesia dels quals consideraven idealista i esteticista. L'andalús Juan Ramón Jiménez, un destilat producte del simbolisme espanyol de final de segle, fou paradigma que van convertir en blanc de les seues crítiques. I cite a Dalí i Buñuel, li van escriure la següent carta a Juan Ramón Jiménez, i cite: «Creemos que es nuestro deber el informarle desinteresadamente que su obra nos parece profundamente repugnante debido a su inmoralidad, su historia, su calidad arbitraria, especialmente mierda para su platero y yo, por su fácil y malintencionado platero y yo, el peor y más odioso burro de todos aquellos con que nos hemos encontrado». Fin de la cita. L'esteticisme és considerat com una de les lacres de la nostra societat. Un dibuix de Tàpies del 49, La musiqueta, representa un violinista que alhora que toca l'instrument confon la seva música amb el so d'un pet. En els seus escrits, Tàpies ataca sovint l'esteticisme buit i cite: «Allò que ens es volia fer passar per valors eren tan sols els ingredients artístics, si és que en tenen, i en canvi allò que verdaderament compta ha estat sempre el pensament o els sentiments que l'autor s'ha volgut comunicar». Fin de la cita. A El perro andaluz, l'esteticisme és un dels elements que priva que el protagonista aconsegueixi el seu objectiu, això és, la satisfacció del desig. L'escena en la que el protagonista arriba a un estat d'èxtasi quasi total, acaronant els pits i les natxes de la dona, és seguida interrompuda per la de l'home que tragina una càrrega ben feixuda, que inclou dos capellans i dos pianos, cada un d'ells, dels pianos, portant a sobre un burro. Pianos, ases i capellans són símbols de les idees religioses i estètiques que constitueixen un obstacle per a la realització plena dels nostres desigs. Com que el desig del protagonista del perro andaluz no para de frustrar-se, fins i tot es condena al fracàs. Aquesta pel·lícula sembla que expressa la noció de George Bataille de l'amor com a despesa, una idea que l'escriptor francès contraposà al sistema occidental de producció, un sistema que reprimeix i impedeix l'expansió del desig. L'espai del desig és l'espai del moviment, un espai que va de l'autoposició a l'autopèrdua i tornar a començar de bell nou. Segons Bataille, aquest moviment és degut al nostre desig de transcendir la discontinuïtat humana i d'incloure en nosaltres el sentiment de continuïtat. Pel que fa als protagonistes del perro andaluz, aquesta necessitat de continuïtat no queda satisfeta en el desig interpersonal, sinó que se satisfà en un nivell narcisista a través d'un objecte. Al començament del perro andaluz, la dona mira en un llibre una reproducció de la pintura de Vermeer titulada La encajera. Aquesta pintura també representa una dona que mira absorta el seu treball. Tenim aquí, doncs, l'expressió del desig de recobrar l'estat perdut de totalitat a través del mirall de l'art, designat per sol·licitar i satisfer el desig narcisista. En l'escena següent, quan arriba un ciclista, la dona llança el llibre substituint un objecte del desig, que és un objecte artístic, per un altre, que promet la satisfacció d'aquest desig. Ara, aquest desig no arribarà mai a ser consumat i la mateixa estructura es reciclarà indefinidament. Aquest estat de canvi continuat exemplificat en l'axila de la dona, que es converteix en un porc espí, es resol al final de la pel·lícula, quan els protagonistes apareixen mig enterrats en la sorra, com si estiguessin en un quadre vivent. Han deixat els objectes fetitxes de les seues històries simplement per a convertir-se ells mateixos en objectes fetitxes. Ara que els amants han estat desproveïts de tot, del tot, de l'escassa autonomia que tenien com a caràcters, la seva funció estètica és reconeguda explícitament. Molts dels motius descrits en les obres de Tàpies són objectes del desig, com ara la lletra M d'Amor a Mort, una obra del 80, que si bé significa mort, també representa les cames obertes d'una dona. La consumació del desig és contínuament interrompida perquè els objectes representats queden constantment obliterats per una X, per una creu o per les empremtes, com veiem a Petjades sobre el llit marró, en què el llit queda creuat per una X i tornat a creuar per les empremtes d'uns passos. Altres vegades, uns signes o grafits se sobreposen a la superfície de l'obra, negant l'objectivitat dels elements representats i revelant la planesa de la tela. Semblantment, molts dels objectes representats en les obres de Tàpies són característicament absents, cosa que es veu especialment en les empremtes de petjades d'obres, com ara petjades sobre fons blanc del 67. La representació d'una absència, com la petjada i la negació de la representació de tot objecte, són impediments per a obtenir el nostre desig. Tanmateix, igual com el perro andaluz, el desig és satisfet a un nivell textual més general. El gest i l'acció ràpida expressats per les empremtes de les mans, grafits o signes es troben combinats en l'obra de Tàpies amb una recerca de l'estil i la forma i amb el refinament d'una bona traça. Això és, amb una artisticitat conscient. A través d'aquest formalisme, que ja van percebre alguns crítics als anys 50, quan Tàpies fou considerat el Malevis de l'informalisme, el nostre artista reconeix explícitament la funció estètica de les seues obres, que es converteixen, doncs, en autèntics fetitxes, que al final podran satisfer els nostres desitjos, ni encara que sigui solament a un nivell artístic. Gràcies.